Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio, diumenge 10 de maig del 2026, un diumenge en què estem molt pendents a aquesta hora del desembarcament dels 147 passatgers que arriben a bord del vaixell a Tenerife i que passaran unes quantes setmanes confinats arran de l'esclat d'aquest endevirus. Els experts alerten aquestes últimes hores, fan una crida a la calma, després també que aquest dissabte fos notícia que l'Hospital Clínic de Barcelona acull aquesta dona catalana que va ser en el mateix avió que una víctima i que passarà unes quantes setmanes aïllada a l'Hospital Clínic, tot i que no té cap mena de símptoma. De seguida, amb els serveis informatius de Catalunya Ràdio, actualitzem tot el que dona de si l'endevirus, especialment atents al desembarcament d'aquests 147 passatgers que al llarg d'aquestes properes hores aniran baixant esglaonadament d'aquest vaixell per passar a l'aïllament als seus respectius països on seran traslladats. Ho anirem seguint al llarg d'aquest programa, aquest suplement, que avui anirà al voltant també de tota la prèvia d'aquest Barça que es pot proclamar campió de Lliga. Només necessita un empat contra el Madrid al Camp Nou. Avui un suplement de nit de Blaugrana on compartirem tertúlia amb el Carles Monguirot, l'Oriol Marc, la Núria Oriols, la Marta Monforte, el Jordi Puntí, el Miqui Otero i l'Anna Vallbona, tres escriptors també inoculats pel virus del futbol. A la setmana tràgica del Lion Sindreu i el Toni Rodon segur que també hi voldran dir la seva. I avui el suplement també coneixerem la història d'amor de Martina Klein i Àlex Corretja, sens dubte una de les parelles més glamuroses de casa nostra, un extenista, una model. Tots dos seran ambaixadors de la gala People in Red de Barcelona, una iniciativa solidària per recaptar fons per la investigació científica. Tot això en un suplement on a l'eclipsi ens visitarà, avui que potser estem de celebració, Fede Sardà, ell que durant tantes nits va ser l'encarregat de l'Ut de Gas, avui les nits de Fede Sardà al suplement. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El suplement, amb Roger Escapa.
I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
Molt bon dia, Roger. I com deies, avui pendents del creuer Òndius, el govern espanyol ha ordenat el desembarcament del creuer per motius de seguretat i assistència sanitària davant l'oposició del president de les Canàries, Fernando Clavijo, que s'ha negat aquesta matinada a autoritzar-ne el fondeig. Clavijo adverteix que, si passa alguna cosa, serà responsabilitat, diu, de l'executiu espanyol.
Ese buque no va a fondear con el visto bueno ni la autorización del gobierno de Canarias en este puerto. Si lo querrán hacer y lo querrán imponer, como han ido imponiendo absolutamente todo, pues bueno, ellos sabrán y serán ellos los responsables de lo que pueda ocurrir.
Segons la companyia naviliària de l'Òndius, el creuer fondejarà el port de Granadilla de Tenerife a 6:15 de la matinada, hora local, és a dir, a 6:45 aquí a Catalunya. I es preveu que tots els passatgers i un nombre limitat de membres de la tripulació comencin a desembarcar a partir de les 8 del matí, hora canària. Tindrem a Tenerife la Mònica Mas, que ens anirà explicant doncs, com es va duent a terme tota aquesta operació. Recordem que en aquest creuer afectat per el brot d'antivirus hi viatgen 150 persones de 23 nacionalitats. Els 14 ciutadans espanyols que hi ha a bord, 5 dels quals catalans, desembarcaran primer i seran traslladats a Madrid per fer la quarantena, mentre que la resta de passatgers viatjarà per grups de nacionalitat per abordar els avions que els portaran de tornada als seus respectius països. I acabem de saber també fa pocs minuts que la Marina Mercant ha ordenat ja l'entrada del creuer al port de Granadilla. La directora general d'aquesta Marina Mercant, Ana Núñez Velasco, ha signat aquesta matinada una resolució on ordena aquesta entrada, diu, per motius de necessitat d'assistència sanitària a bord. Això, com dèiem, després d'aquesta negativa del president de les Canàries. Més coses. Els dos activistes de la flotilla Global Summit retinguts a Israel ja han estat deportats del país. Ja han estat, per tant, alliberats. Ho ha confirmat a primera hora del matí, ara fa poca estona, el ministre d'Exteriors israelià, en una piulada en la xarxa X. Són l'activista català d'origen palestí Saif Aboukeshek, acusat d'organització terrorista, i el brasiler Tiago Ávila, assenyalat per activitat il·legal. Tots dos, en vaga de fam des de fa 10 dies, han negat les acusacions. I a les portes, tornant a casa nostra, d'una nova vaga general d'educació, augmenta el malestar entre els docents després que s'hagi sabut que els Mossos van fer una vuitantena d'identificacions o denúncies durant les protestes del febrer i el març. Ho detalla una resposta d'Interior a una pregunta parlamentària que va fer la CUP a la consellera Núria Parlon. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, en declaracions a Catalunya Ràdio.
No som delinqüents, no som terroristes, no estem en un cartel de la droga, ni som cèl·lula jihadista, com perquè se'ns tracti d'aquesta manera, se'ns criminalitzi d'aquesta manera, i en comptes d'utilitzar la via del diàleg i la negociació, que és el que estem demanant reiteradament per acabar amb aquest conflicte, utilitzen actuacions policials que traspassen totes les línies vermelles. La veritat és que és denunciable i demanem responsabilitats.
Vaga de docents i vaga també de bibliotecaris. Les biblioteques de Barcelona faran vaga indefinida diària a partir del 26 de maig, coincidint amb les setmanes prèvies a la selectivitat. Els sindicats lamenten els pocs avenços i demanen horaris legals i que permetin la conciliació. La plantilla està convençuda que aquesta mesura de pressió tindrà el suport de la ciutadania, malgrat coincidir, com dèiem, amb una època clau per als estudiants de selectivitat. Montse Serra és bibliotecària i delegada del Comitè del Consorci.
Bueno, ens sap greu, però jo estic convençuda que empatitzaran també amb nosaltres. Vull dir que ja fa temps que estem explicant les nostres reivindicacions. Nosaltres ens sentim recolzats per la ciutadania, o sigui que és la mesura de pressió que ara mateix tenim per fer més força.
I avui, a Barcelona, a partir de les 9 del matí, cursa del Corte Inglés, una de les més multitudinàries, i això comportarà, per tant, talls de trànsit. És un recorregut de 10 quilòmetres, on s'esperen 50.000 participants. Les restriccions han començat ja a les 5 de la matinada a la zona de la plaça Catalunya i cap a les 8 als carrers per on passa la cursa, que són des de l'Avinguda Diagonal, davant dels grans magatzems, a tocar de Maria Cristina. D'allà els corredors aniran diagonal avall fins a girar Passeig de Gràcia, baixaran també fins a agafar el carrer Aragó, Viladomat, Gran Via, Marina, i finalment enfilaran el carrer Casp per acabar, com és habitual, a la plaça Catalunya. Caldrà també desviar una trentena de línies d'autobús i no hi haurà servei de tram entre les parades de Francesc Macià i zona universitària des de les 5 de la matinada, no n'hi ha ja, fins a les 11 del matí. L'Ajuntament recomana evitar durant tot el matí el vehicle privat per moure's per la ciutat i fer servir, per tant, el metro. I la Factoria Cultural de Terrassa acull aquest vespre al seu escenari el prestigiós London City Ballet. Després de 3 dècades d'absència, la mítica companyia va renéixer el 2023 sota la direcció artística de Christopher Marni. El projecte artístic combina el repertori clàssic amb creacions contemporànies, amb un format que vol fer de la dansa una experiència íntima, amb una desena de ballarins a escena i una escenografia depurada. El programa d'avui reuneix 4 peces que reflecteixen la diversitat del ballet del segle XX i XXI, un espectacle que aixecarà el taló a Terrassa a les 6 de la tarda amb les entrades exaurides. I en esports, el Barça pot ser campió de Lliga si guanya o empata el Clàssic d'avui contra el Real Madrid al Camp Nou. Un partit que començarà a les 9 del vespre i que seguirem en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Ahir, dolorosa derrota de l'Espanyol en la lluita per la permanència 2-1 al camp del Sevilla. Els blanquiblaus acumulen 18 jornades sense guanyar i queden ara a 2 punts del descens. En ciclisme, Paula Blasi s'ha convertit en la primera catalana a guanyar la Vuelta. Mentrestant, avui a les 7 de la tarda, el Barça d'hoquei patins jugarà la final de la Champions contra el Porto.
El suplement, amb Roger Escapa. El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, són les 6 tocades, és l'hora, el suplement de l'ofici d'educar amb l'Elisabet Pedrosa.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio. L'Institut de Vic som un dels instituts més grans de Catalunya, en aquest cas dedicat 100% a la formació professional, i impartim doncs més de 30 cicles i tenim gairebé més de 1.400 alumnes. Ens trobem amb un alumnat molt divers, tant pel que fa als seus interessos com als seus ritmes i fins i tot les seves trajectòries prèvies, i això fa més complexa l'orientació acadèmica i professional. Ens costa veure realment la seva vocació. També detectem certes mancances en la coherència a l'hora d'entrar als cicles. Sovint l'oferta formativa no acaba d'ajustar-se una mica a les seves necessitats i fins i tot a les necessitats del mercat. S'hi suma certa inestabilitat curricular i normativa, perquè tenim canvis constants en aquest sentit, que ens dificulta la planificació a mig i llarg termini dins del centre.
Tot i així, amb la formació professional presentem molts elements positius. Per exemple, la relació que tenim amb les empreses del nostre entorn és molt estreta i ens permet que el nostre alumnat, quan està aquí a l'institut, tingui primer contacte amb el món laboral a través de les pràctiques. També ens permet tenir un alt grau d'inserció professional quan finalitzen els estudis, i potser també l'FP ofereix un itinerari clarament professionalitzador que facilita a l'estudiant que tingui un projecte de futur més sòlid i més adequat a les demandes actuals.
Benvinguts i benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit Judit Mercè i Pau Carbonell, coordinadors a nivell de l'Institut de Vic. Un 55% dels alumnes que estudien FP a Catalunya troba feina en poc temps. I la xifra puja fins al 67% si s'ha fet la FP dual, que inclou teoria i pràctica a les empreses. De fet, cada any creix la demanda d'aquests estudis. I aquest curs hi ha més de 150.000 joves estudiant algun cicle formatiu. Però persisteix l'estigma que qui no val pels estudis val FP. I quina realitat, oportunitats i dificultats ofereix la FP? Per parlar-ne ens acompanyen
Anna Alegre, professora de formació i orientació laboral a l'Institut Calípolis de Tarragona. Núria Mainar, professora del cicle educatiu infantil a l'Institut Pla Marcell de Cardedeu. Enric Mieza, professor d'informàtica a l'Institut Esteve Terrades de Cornellà de Llobregat. I Jordi Mora, professor d'arts gràfiques de l'Institut Antoni Algaró de Sant Just d'Esvern. I acabarem amb Com Educo amb la psicòloga Lara Terrades.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
Avui a l'ofici d'educar, aquesta sala de professors d'FP. Aquest curs hem fet la sala de mestres, una sala de professors, la sala del 03, i avui obrim les portes de l'FP. El nombre d'alumnes, ho dèiem, que es matriculen a la formació professional no para de créixer, més de 150.000, tant de l'oferta pública com de la privada i concertada, aquest curs a Catalunya. 30.000 més que fa 5 anys. La demanda i l'oferta no paren de créixer i actualment ja es fan a Catalunya més de 150 cicles formatius de diferents graus amb una gran complexitat d'alumnat. N'hi ha molts que arriben amb assignatures suspeses de l'ESO, altres derivats de programes de formació i inserció que no han acabat l'etapa d'estudis obligatoris, d'altres que no tenen motivació per estudiar, però també fan un cicle per poder tenir futur, i segur que també n'arriben de molt motivats. Benvinguts, benvingudes tots, totes.
Gràcies.
Quin és el gruix d'alumnat que us arriba?
Doncs mira, tal com ho has explicat, és bastant un retrat bastant clar de la gent que arriba al grau mitjà. Però és molt diferent del grau mitjà al grau superior. En el grau mitjà sí que s'han incrementat molt les línies, hi ha molta gent més motivada i menys motivada, però al grau superior és molt diferent. Al grau superior sí que arriben alumnes que ja saben, tenen un recorregut i saben el que volen i venen molt disposats a estudiar.
Quina seria, perquè ens situem, aquesta diferència entre el professorat de l'FP i el professorat de secundària?
Doncs som un col·lectiu com més professionalitzador, no? Clar, tot canvia, ja no són les matèries bàsiques que es fa a l'obligatòria, aleshores busquem ja un futur com més professional per l'alumnat.
Quin títol posaríeu al curs fins ara aquí? Amb com ho definiríeu? Amb quin títol hi posaríeu? Així, breus paraules, Jordi, Núria?
Mogut, no? Moltes.
Mogut a nivell d'organització de professorat i a nivell d'estudis hem implantat una reforma de FP que s'ha acabat d'implantar aquest any.
Avui, a l'ofici d'educar, sala de professors de la FP.
Vull que m'ajudeu a descobrir els meus talents.
L'FP virtual ha de ser una eina d'equilibri territorial que vertebri el país, obrint la formació a totes les persones sense discriminar-les en funció del seu lloc de residència. Jesús Martín Rivera.
L'Enric Mieza és professor d'FP d'Informàtica a l'Institut Esteve Terradas de Cornellà, 18 anys en docència. Destaca en positiu la creació del moviment Docents per Palestina i el consens que hi ha hagut en l'apagada de les pantalles als centres. Diu que l'Institut Esteve Terradas, de gairebé 2.000 alumnes, la gent treballa contenta, que hi ha molta cohesió i contacte entre tots els cicles. Parles, Enric, d'un grup docent de luxe. Quina sort, i què et refereixes amb això?
Pues sí, la veritat és que sóc molt privilegiat per treballar amb gent que... Sobretot perquè podem treballar per projectes, que és una cosa que trobo que és molt positiva. No sempre tothom se n'en surt, no sempre és fàcil fer-ho. I últimament ha tingut unes dificultats perquè s'ha intentat imposar sense fer-ho bé. Però jo amb el meu equip puc treballar per projectes i ho fem amb molt de gust.
Dèiem abans quin és el gruix d'alumnat que us arriba, no? En els que no tenen ganes d'estudiar o amb dificultats emocionals o conductuals, com es gira la truita perquè tinguin ganes de tornar-se a reenganxar les ganes d'estudiar?
Doncs, bueno, això, cada professor, cada maestrillo tiene su librillo, i jo crec que, bueno, cada professor a l'aula els anima com pot. Jo crec que una cosa que seria molt bona, perquè ja he comentat que el grau mitjà i el grau superior són molt diferents, jo faig classes majoritàriament de grau superior, i de problemes conductuals no en trobo, però està clar que hem fet de classes de grau mitjà, i crec que, clar, ha augmentat molt les línies i la promoció de l'AFP, que està molt bé, perquè la gent ha de poder tenir uns estudis per poder tenir un bon futur, però potser, en comptes de tenir-los tants de grau mitjà com s'ha fet ara, augmentat en els graus mitjans, potser seria una bona cosa també promocionar l'AFP bàsica, que seria una opció. És una opinió personal, de que els alumnes que no poguessin passar a l'ESO o que tinguessin problemes i d'això, en comptes d'enviar-los al grau mitjà com es fa ara, doncs que realment poguessin acabar una ESO amb una FP bàsica on realment allà tinguessin un recorregut que pogués ser més vocacional i que tinguessin més èxit.
Des de fora, això que hi hagi una FP dual, que la gent faci pràctiques a les empreses, em sembla genial, no? Però què és el que està fallant en aquest sentit? De fet, és un tema que tots heu posat sobre la taula, no? Des del teu punt de vista, què falla?
La FP dual, teòricament, havia de rescatar gent que perdéssim, gent que deixés d'estudiar i que la poguéssim recuperar, disminuint l'abandonament. Però resulta que, amb tal com s'ha implantat, el que s'ha fet és oferir-li als millors alumnes que facin unes pràctiques remunerades. Home, els millors alumnes no cal que els estimulis. Aquests ja saps que acabaran els estudis i ho faran bé. On no han fet bé ha sigut al País Basc, i a Euskadi sí que han fet un programa de FP dual de 3 anys. Llavors, l'alumne que veus que li costa, doncs si en comptes de 2 anys fa la FP en 3 anys, llavors sí que igual, per no perdre'l, sí que li pots dir, doncs mira, amb l'estímul de que el tercer any pugui estar fent unes pràctiques que l'ajudaran a la inserció laboral, doncs el pot ajudar. Ara, per a mi, els millors alumnes, doncs, no soluciona res. Encara que pot ser bo per algú cobrar algú de diners, però que van molt de bòlit, eh? O sigui, els alumnes que fan dual van molt estressats, realment molt, perquè són moltes hores les que acaben fent i realment acaba afectant-nos al final de curs, acaben molt esgotats.
Constates també que no s'han superat encara les diferències de gènere a l'FP, especialment en carreres tècniques com la teva. Parles de situació dramàtica, amb rols de gènere molt marcats i amb estudis on la presència de les noies és gairebé zero i amb una situació encara pitjor que les universitats. Dius, si no hi ha paritat de gènere en els estudis, és que no s'està avançant com a societat.
Sí, potser és una afirmació molt radical, però jo crec que si realment continuem fent els mateixos esquemes i els mateixos rols de sempre, doncs continuarem pecant la societat de les mateixes coses de sempre. I si estem insistint tant en la diferència dels sous, del sostre de vidre Realment, a la universitat, jo me'n recordo quan jo estudiava, que ja fa una bona pila d'anys, ja hi havia un 20% en les enginyeries, hi havia un 20% de dones, però crec que les universitats han millorat, però l'FP no. L'FP continua venint els homes a fer automoció i les dones pues, a fer...
Educació infantil
o...
Estètica i bellesa.
Exacte.
Clar, això com es canvia, no? Clar, suposo que tots teniu idees, no? Com es canvia això?
Jo crec que s'ha de fer abans, l'orientació ha de venir abans, no? A l'ESO i al... Bueno, batxillerat també, bueno, però l'ESO sobretot és on han de donar les pautes perquè arribin els canvis
que haurien d'arribar. El que sí funciona, dius, és 200 per Palestina i la prohibició dels mòbils. Què és el que feu, aquesta idea que el que passa al món ha d'entrar a l'aula, no? El que està passant ara d'entrar a l'aula?
Sí, sí, jo crec que sí, evidentment. A més, al principi de curs hi ha hagut un consens molt gran, això de 200 per Palestina, doncs, va tenir bastant acolliment i vam fer doncs, bastantes accions. Després el que passa és que, clar, amb tant de temps, com que és un conflicte tan perllongat que la gent encara té la barra de dir-li guerra quan ha sigut una massacre, però és que quan es perllonguen tant en el temps i ningú fa res, doncs, es deixa de parlar, i a sobre amb la continuïtat que han tingut encara amb la guerra d'Iran i més coses, però sí. I amb les pantalles, doncs efectivament... hi ha consens, em sembla, que entre alumnes i professors, la qual cosa jo me n'he alegrat molt, perquè això realment no vèiem com... Hi ha un problema gros amb totes la ciberassetjament i que la gent surt els alumnes surten de l'insti i continuen a casa comunicant-se de manera continuada per les xarxes socials i això no fa bo. No fa bo, i la disminució de les pantalles jo crec que sí que és una bona estratègia per acabar amb o com a mínim mitigar aquests problemes que deriven d'aquí.
Reivindiques millores salarials de ràtios i demanes més recursos a l'aula, que l'administració no escatimi el professorat i que redueixi la càrrega burocràtica, i a les famílies que us valorin més, no? Que feu, dius, més hores que un rellotge. Uh-huh. Què és el més urgent?
El més urgent, això és com dir si t'estimes més el papa o la mama, no? Tot el va una mica lligat, perquè més recursos signifiquen més professors i signifiquen menys ràtio, i tot això va al mateix paquet, no? I suposo que, aviam, si estem parlant d'un 6% del PIB, això es pot aplicar a totes les coses, tot és urgent, perquè els sous també són importants. I les hores que també, perquè... Jo retornant, rebobinant el que he dit al principi sobre el tema del treball per projectes, que és una cosa que es pot millorar i que es pot fer bé, també necessita que hi hagi uns recursos perquè el professorat sigui atractiu treballar amb això i que se'ns doni hores per fer això.
Avui a l'Ofici d'Educar, en temps de suplement, a Catalunya Ràdio, sala de professors, l'FP, encara la gran desconeguda de l'educació.
El Joan té mòbil, jo per què no?
És un error pensar que la gent que cursa FP ho fa només per trobar una feina. Rafael Merino.
Doncs la Núria Mainar és mestra d'Educació Infantil i pedagoga i professora de cicle formatiu d'Educació Infantil a l'Institut Pla Marcell de Cardedeu i treballa des de fa 10 anys. La Núria valora molt el centre on treballa perquè està oberta a les iniciatives que puguin aportar al professorat, amb molta mirada al benestar emocional dels alumnes. I molt oberta al poble, expliques que a la cantina del Pla Marcell s'hi barregen alumnes d'ESO, batxillerat, cicles, professors i els avis de Cardedeu. I que, per tant, és un luxe, no? I és un enriquiment per tothom, no? Quina és la clau d'aquest bon fer, Núria, des del teu punt de vista?
Doncs jo crec que hi ha dues coses. Per una banda, doncs aquesta mirada cap a l'alumnat, al seu benestar, que hi hagi molt contacte amb el poble, que hi hagi xarxa amb les escoles, amb les residències, amb l'Ajuntament, molt important la col·laboració de l'Ajuntament. I després, molt aquesta cosa de que creïn un esperit crític, que sàpiguen doncs tenir contacte amb la realitat, no? I veure com és.
Dificultats que tu trobes, no? El canvi d'increment del nombre d'hores de les pràctiques, no? El canvi del currículum, no?
Sí.
Diu, s'aprofundeix menys i baixa la qualitat. Aquesta...
Jo crec que això ens ha passat a tots, no? I és que si el cicle formatiu, un cicle formatiu té 2.000 hores, quan jo vaig començar a treballar fa com 15 anys, hi havia 383 hores de pràctiques. Van passar a 449 i ara són 515. Però a les 2.000 hores continuen sent 2.000 hores. Això què significa? Que tot el temps aquest que s'ha augmentat el temps de pràctiques s'ha disminuït el temps que passen a l'institut. I no és el temps, sinó les hores lectives que es fan. Per tant, hi ha hagut matèries que han hagut de reduir moltes hores. I, en part, ens han posat en aquest nou currículum dos bolets, que no sé si els meus companys estan d'acord, que són sostenibilitat i digitalització, que en alguns cicles com educació infantil, sincerament, doncs no li veig molta importància. I el set és que han tornat a treure altres dues hores de les altres matèries que sí que es feien.
Clar, jo em pregunto, a l'alumnat, el fet que hi hagi tantes hores de pràctiques, no li resulta atractiu? Més atractiu?
No. No. L'alumnat, al final, acaba cansat. Molt cansat, no? Una mica com...
Però no venen a l'AFP, perdoneu-me, eh? Però no venen a l'AFP amb la idea de l'AFP per fi és una cosa pràctica?
Sí, però...
S'acaba la teoria?
La classe ja és bastant pràctica. Vull dir, no és que les classes estiguin fent mates. Per tant, el que estem ensenyant són coses que els serviran pel seu món professional. Però si tu vas a aquest món professional a fer aquestes pràctiques sense tenir una bona base teòrica, tampoc faràs molt bé les teves pràctiques. I a part, hi ha un temps per aprendre una mica quin és el funcionament. Jo crec que amb les 383 ja n'hi havia prou, sincerament.
Lamentes també alguns canvis en l'avaluació?
També. Bueno, lamento molt els canvis en general. No és que estem oberts, no, a millorar, però a ningú, a nosaltres, els professors de l'FP, crec que ningú ens ha preguntat que creiem que es podia millorar. Per tant, aquestes millores venen, doncs, no sé qui les ha inventades, en un despatx i moltes vegades molt allunyat del dia a dia del que és un professor de FP.
Clar, en teoria és perquè per evitar l'abandonament, no? Perquè es considera que som una millor societat si aconseguim que els nanos no abandonin els estudis, no?
Sí, aquesta seria la lògica. Sí, però jo no he vist que cap alumne hagi abandonat perquè té poques hores de pràctiques. Abandonat, normalment, almenys a nosaltres, o bé perquè no li agrada a grau mitjà i ja pues, veu que no és el seu i ho vol deixar, o bé perquè té problemes emocionals greus que no li permeten continuar, o bé perquè ha de treballar perquè la família necessita diners. Jo diria que són més o menys els motius pels quals deixen la FP.
I dius també, Núria, que cada vegada hi trobes menys capacitat lectora i capacitat d'escriure i que la IA no està ajudant gens. Detectes un increment d'alumnes poc autoexigent que demana molt a canvi de poc, sobretot a grau mitjà, amb actituds desafiants. Baix nivell i actituds desafiants. Posa'ns exemples.
Això és més el que seria el grau mig, no? Que és una mica també el que ha comentat el company.
Clar, desafiants jo penso que estan enfadats o que no encaixen o que entenen que no és el que volien o...
El que creiem que ens estem trobant són persones que quan tu els dius una cosa seriós ja pensen que els estàs parlant malament, però ells no tenen cap problema en contestar-te amb molt mala educació. Entonces, hi ha... Potser és aquesta promoció, no? Però sí que és veritat que també veiem molts problemes a nivell emocional. I jo també aquí voldria reivindicar la figura d'un orientador a cicles, perquè hi ha els orientadors a l'ESO, però a cicles no tenim una figura a nivell psicopedagògic que pugui donar un suport.
No hi és.
No hi és.
Cap dels vostres centres no hi és?
En el meu sí. El meu centre té una orientadora.
També, però ara justament venim de que ens redueixin les hores d'orientador, encara. Falta, o sigui, n'hi ha molt poc.
Sí, nosaltres també l'estem reclamant des de fa temps.
Demanes a les famílies, Núria, escoltar els fills, però també posar en dubte de vegades el seu discurs. Quin és el missatge que t'agradaria fer arribar a les famílies?
Bueno, sobretot, claro, a grau superior no hi ha molt missatge, perquè passat gener tots són majors d'edat, el primer curs, no? Però a grau mitjà...
Oh, però els missatges, els 18, jo que en tinc algun de més de 18, són importants.
Sí, el que passa és que quan són majors d'edat, diguem-ne que hem de demanar permís per poder parlar amb els pares. Per tant, bueno, jo el que els diria és que escoltin els seus fills, per suposat, que els estimin molt, però que quan tinguin algun problema, que vinguin al centre i preguntin.
Abans de...
Sí. Jo crec que hi ha...
Interpretar res.
Exacte. Sí.
Doncs avui a l'Ofici d'Educar, sala de professors, l'FP, encara la gran desconeguda de l'educació...
No m'expliquis coses que no em serveixin per la vida.
Un alumne pot tenir dificultats d'aprenentatge en determinades matèries, però en d'altres, tenir una gran predisposició i interès. I aquí és on ha d'intervenir l'orientació. Ramon Roy.
Jordi Mora és professor del Cicle Superior de Disseny i Edició de Publicacions Impreses i Multimèdia a l'Institut Antoni Algueró de Sant Just d'Esvern, 26 anys dedicat a l'ensenyament. El Jordi destaca com a rellevant d'aquest curs la implantació definitiva de la FP dual i les mobilitzacions del professorat, tant per la situació de conflictivitat a nivell mundial com per la situació de desbordament que dius que viviu a les aules, i parles també de les revolucions permanents en la intel·ligència artificial. Quina és la situació de desbordament a l'aula, Jordi? Quants alumnes teniu per aula? Permet-me, o sigui, jo m'he esgarrifat avui quan em repassava el guió, d'una entrevista que llegia al VilaWeb, 36 alumnes per classe en especialitats de maquinària industrial on es manipula maquinària perillosa en condicions que no són adequades. Mm-hmm. Uà!
No és, no és el cas de la meva família, però sí que és veritat que totes les polítiques de foment de l'AFP doncs, i realment el creixement de la... El tema demogràfic que ha arribat ha fet que hi hagi molta ampliació, no? Sobretot per aquesta potenciació de l'AFP. Però, clar, el tema de canvis normatius, el tema de la diversitat, el tema de tota una sèrie de complexitats, l'actualització permanent, no tenim llibres, ens fixem amb els nanos... És una situació que, si després augmenten els casos que s'arrosseguen de secundària, evidentment, doncs perquè els que venen encara hi ha... tot i que es va perdent aquest estigma que dèiem abans, de que és pels que no serveixen, doncs encara ve gent doncs, que no és com a primera opció, no?
I serien els rebotats.
Els rebotats, d'alguna manera. I llavors, doncs, clar, dins d'una feina de motivació, amb un context com aquest que estàvem parlant, de que els estudis i els coneixements de propis de l'especialitat o de l'ofici, que molts cops són els que ens serveixen per motivar l'alumnat a dir aviam si això t'agrada, aviam si tirem per aquí, doncs és una cosa que costa i cada cop hi ha més desbordament per fer doncs, aquesta atenció individualitzada que ens agradaria fer doncs, per poder fer la tasca formativa.
Com us ha afectat l'arribada de la IA? Fins a quin punt us ajuda, però també mecanismes per detectar quan ells l'estan fent servir no toca, no?
Jo crec que és una situació molt similar a la que està passant a tot arreu a nivell social. Vull dir, ens estem tirant a la piscina, no sabem si hi ha aigua, si no n'hi ha. Veiem per un cantó, doncs, això, a nivell d'esforç de l'alumnat, tot els hi fa la màquina. I a nivell de professorat estem experimentant perquè no sabem on estan els límits. I una mica a l'AFP, no sé si us hi trobeu vosaltres, som uns exploradors, no? Sempre estem provant, perquè ja els estem preparant doncs, pel llarg de la vida. D'alguna manera doncs, estem jugant sempre amb qüestions d'aviam què passarà i cap a on tirarà, no? I anem una mica perduts.
Sí, jo crec que es fa difícil... tenir clar, que fins ara teníem clar què és el que havíem d'ensenyar i què és el que havíem d'avaluar. I la IA fa que les dues coses se'ns les plantegem, no? Està clar que és una eina i l'hem d'utilitzar, està bé, però, clar, no sé què els hem d'ensenyar i després com avaluem, perquè tot això canvia tan ràpid que se'ns fa difícil.
Sobre la FP dual, és un àmbit que en general coneixem poc. Heu de buscar les empreses, aconseguir les pràctiques, gestionar tota la burocràcia relacionada i fer el seguiment de les pràctiques. Això és una feinada descomunal.
És una feinada que no s'ha reconegut. A més, s'ha extret el tema de les pràctiques. A part de l'increment que fa doncs, que l'alumnat estigui més de 8 hores fora de casa cada dia, que és esgotador. O sigui, entre transport, feina, després estudis i el temps necessari doncs, per cuinar fa falta uns tempos, no? Doncs, sí, realment...
Però que vosaltres hagueu de buscar també les empreses i fer tota la gestió, això em sembla una mica...
No, tot això per la llei, o sigui, això s'ha presentat ara un requeriment perquè la llei estatal, que és de la que depèn la FP dual, en principi diu que han d'haver unes figures reconegudes pel departament, que són els prospectors, que són les persones que busquen empreses. Tot això aquí a Catalunya no s'està fent i queda en mans dels tutors, que llavors tenen una feinada, perquè a més hi ha la feinada afegida de que ni hi ha tantes empreses. I, a part, per les empreses també és complexa. És a dir, assumir tota la paperassa també per ells, la part formativa, perquè ells es dediquen a guanyar diners, i després, doncs, és molt complexa.
I fins a quin punt les empreses condicionen el currículum, no? Perquè tenim entès que sovint les empreses posen els recursos que no té l'administració, no? Llavors, d'alguna manera, clar, si volen dirigir un determinat o formar un determinat perquè els interessa per la seva empresa, poden arribar a condicionar el currículum?
Sí, clar que el condicionen. I, de fet, de totes maneres, hi ha com una incoherència. Tenim currículums de l'any 93, que no s'han actualitzat, i després hi ha una qüestió de com es creen els cicles, que és a partir de, d'aportacions d'empreses, però com deia la companya, o sigui, potser sí que faria falta que també que el professorat intervingués més en aquesta definició de com haurien de ser els estudis, tant pel tipus de branques com pel tipus de pedagogia aplicada, no?
El Jordi Mora parla també de la dificultat de cobrir substitucions en algunes especialitats perquè no hi ha professorat a la borsa i això fa que de vegades no es puguin fer les classes amb normalitat. Per tant, aquesta dificultat de cobrir i a la vegada la reivindicació també dels professors de l'FP que sigui reconeguda l'especialitat.
Sí, jo sempre poso l'exemple del Barça, que juga amb 11 jugadors i té gent a la banqueta. Nosaltres molts cops comencem el curs sense tenir ja ni els jugadors necessaris per poder començar les classes, no? I llavors, quan hi ha situacions de baixes que es produeixen, doncs afegit a la manca de professorat, per tot el que dèiem, de poder fer l'atenció personalitzada, de poder fer front a aquests reptes que tenim a nivell formatiu, doncs ens trobem doncs, que a vegades no hi ha professors i no hi ha professorat doncs, per que estigui a borsa d'especialitats molt, molt, molt concretes. No?
I creus que el fet de reconèixer aquesta especialitat podria afavorir que hi hagi més gent que es posi en aquesta llista i que vulgui ser professor d'FP?
Clar, és que has de reunir uns requisits. Llavors, primer, ja, per exemple, has de tenir el màster, no?, d'ensenyament per poder fer classe. Has de tenir cert nivell de català. Vull dir que hi ha persones que potser sí que a nivell d'experiència laboral i de formació podrien ser-hi, però després no tenen aquesta facilitat d'accedir a la borsa. No sé què penseu vosaltres, però...
Home, i una manera de que hi hagués més gent a la borsa seria que posessin el sou fàcilment. S'apliquen molt fàcilment les regles de l'oferta i la demanda per moltes coses, però aquí sembla que no la volen veure quan la veuen per tot arreu.
Sí, el que s'està demanant és només la recuperació del poder adquisitiu. Sí. Vull dir que no és una qüestió... Però que també...
Falten gent no ens posen substituts quan sabem que hi ha baixes, jo què sé, per intervencions o per casament o el que sigui, i després ja saps que amb molta vista és que tindràs una persona que estarà de baixa, i igualment no cobreixen les baixes, i home, això és greu.
Avui a l'Ofici Educar, sala de professors, l'FP, encara la gran desconeguda de l'educació.
Quan sigui gran, això mai ho faré.
L'FP no és una segona opció. És una formació rigorosa que dona eines per a la vida laboral real i hauria de ser la primera alternativa per a molts joves. Montserrat Vilalta.
L'Anna Alegre Fernández, llicenciada en Dret, professora de l'especialitat de Formació i Orientació Laboral i coordinadora de comunicació de l'Institut Calípolis de Tarragona. Explica l'Anna que la seva matèria és transversal i s'imparteix a tots els cicles formatius i s'ha especialitzat en cicles de la família d'activitats físiques i esportives. I fa 10 anys que s'hi dedica, des que va penjar la toga. Destaca que el seu centre és de referència de cicles formatius i que tant l'alumnat com el professorat hi estan molt implicats. Quina és la clau, Anna, d'aquesta implicació de centre, que jo trobo que tots, la veritat és que sou uns cracs amb això, no? I què és el que fa aquest centre, un centre de referència?
Bueno, jo crec, primer de tot, que el professorat moltes vegades arriba perquè és una tasca molt vocacional, i que sigui vocacional ja fa que t'impliquis, a banda que treballes amb persones, aleshores deixar-les penjades, no? És com, bueno, ressonen coses que no t'agraden. I a part d'això, doncs, és un centre on treballem per projectes, com deia l'Enric, això també doncs, engresca l'alumnat, i tenim molts projectes, com mobilitat, que bueno, tant hi pot optar tant l'alumnat com el professorat, i clar, aquestes són les coses que fan, no?, que t'impliquis en el centre.
Problemàtiques de l'FP, segons l'Anna. Segueix sent un cert estigma, encara es percep l'FP com una segona opció davant del batxillerat o de la universitat. Què pot ajudar a canviar aquesta percepció, no?
Bueno, jo crec que s'ha parlat una miqueta aquí ja de la figura de l'orientador o orientadora, i crec que això pot ajudar molt a canviar la percepció. Bueno, no juguem a segona, òbviament. Jo crec que oferim molts camins perquè tothom pugui trobar el seu lloc. Aleshores, crec que és molt important fer l'orientació, però ja des de primer d'ESO, perquè l'alumnat pugui anar trobant això, no? Doncs on encabir-se i què li pot agradar.
Tu també fas èmfasi en les desigualtats de gènere, no? Alguns sectors molt, molt masculinitzats i d'altres molt feminitzats. Des del teu punt de vista, les solucions per on anirien? Que, bueno, imagino que, com ens deia l'Enric, començar a treballar-ho abans, no?
Clar, també és veritat que hi ha professions com difícil, no?, de canviar, és el que deia l'Enric. Jo també en el meu centre, doncs, tenim la família de sanitat i la família d'estètica i bellesa, perruqueria, i aquí, per exemple, estètica, pues, hi ha poquets nois, però, bueno, a poc a poc, sempre hi ha algun.
Com es podria millorar el que és l'orientació, no? Perquè la gent descobreixi potser coses que no s'hauria pensat mai, no?
Clar, és que el que dèiem, no? Com que falta una figura d'orientador als centres de formació professional i estan en els centres de secundària, hi ha com un desconeixement del que és l'FP. I l'FP és un món molt gran, on hi ha moltes famílies i és molt diversa. I és normal que hi hagi aquest desconeixement, perquè no, ni jo mateixa pues, et sabria orientar superbé doncs, de, no sé, de fusteria o de mecànica. Clar, conèixer-ho tot és complicat.
Com l'hauríem d'explicar? Perquè jo que en tinc un que està a l'institut, encara, i amb allò que deien de l'estigma, quan algú no acaba de tirar, vols dir que no seria millor fer un cicle? No riguis, sí, que és així,
Sí. Buscar una miqueta el que t'agrada, clar.
Clar, però llavors com hauríem d'explicar la FP? És a dir, potser no l'estem explicant bé com a societat, no? Avui tenim una oportunitat. Com no estem... Jo potser crec, no estem explicant bé.
Crec que anem una miqueta pel camí. Per exemple, nosaltres venim de fer ja dos fires de camins d'FP i doncs venen ve l'alumnat de secundària, els hi pots explicar, s'apropen... No sé, crec que s'ha de fer un acompanyament en aquests alumnes perquè són molt joves i és molt difícil saber cap on vols tirar. Bueno, i saber que també pots equivocar-te i tornar a començar, òbviament.
I també moltes coses a tenir en compte. Són molt joves quan han de decidir què volen fer. Després, què tenen a la vora? Perquè potser volen fer un cicle d'una cosa que està a 200 quilòmetres de casa seva. I, bueno, no sé, crec que també és una cosa molt a nivell social, que hem d'anar més enrere encara de lo que és l'ESO, la primària i infantil. Vull dir, mentre en els currículums no es doni tanta importància a la cura de les persones, per exemple, com a les mates... Pues aquí estarem, vull dir, sempre serà més valorat totes les carreres més científiques o així que el que és, bueno, filosofia o dansa o teatre, no? Vull dir que estem amb un currículum molt, per dir-ho, masculinitzat, perdoneu, Que això
estem d'acord.
Esteu d'acord, sí.
L'Anna lamenta també la saturació del professorat perquè les tasques cada cop són més burocratitzades i t'has de dedicar molt al centre i a casa, no? Dius, els docents semblem un disc ratllat, però per poder atendre les necessitats del nostre alumnat necessitem menys ràtios a l'aula, més hores de coordinació entre professorat i equips docents, i dius que hi ha una síndrome de burnout entre els professionals de la docència. Aquest és un clam unànime dels docents, però les solucions sentiu que no acaben d'arribar?
No, jo no. Jo com a docent no em sento escoltada, al contrari, més aviat em sento jutjada. I igual que dèiem de l'estigma de l'FP, hi ha un estigma cap al professorat, no? Que té moltes vacances, que té un bon horari, però l'horari no s'acaba a l'institut, mai s'acaba a l'institut. I els caps de setmana treballes i les tardes treballes. I, bueno, és el que et deia, no? Perquè tu treballes amb persones i vols atendre aquestes personetes que tu deies, no?, que tens un fill a l'institut. Clar, jo penso, són el tresor de moltes famílies. Jo també tinc fills i vull que s'hi dediquin tal com em dedico jo, no?, als fills i filles de la resta. Sí. Per tant...
I teniu la percepció que sou el germanet pobre de la secundària, els de la FP, el professorat de la FP, o no?
No.
Bueno, jo no.
Hi ha diferències en quan treballes en un centre on hi ha secundària i cicles formatius. Aquí igual es pot notar una miqueta més, però si el teu centre és únicament de cicles formatius, no ho notes.
Bueno, l'Anna ens explica també de la importància de fer xarxa amb l'entorn en el cas de la FP.
Sí. Precisament per això, pel que deia, no? Que és som una formació que vol professionalitzar i, per tant, no? ens trobem en un lloc. Per exemple, jo estic a Tarragona, on hi ha doncs, no, moltes entitats que poden ajudar aquest alumnat a trobar feina, no? Tenim el PortAventura, doncs podem tenir cicles de comerç, tenim, no sé, no, ajuntaments o moltes entitats, i tenim cicles d'administració. Igualment, o coses de tendència, no? com el que et deia que em dedico jo, no? a la família d'activitats físico-esportives. Per tant, fer xarxa amb l'entorn afavoreix a tota la comunitat.
Què és el que més demanen els joves? Quin tipus de formacions, de cicles? Què és el que més ho peta en aquest àmbit?
Jo crec que ara mateix cures auxiliars d'infermeria és un dels cicles més demandats a tot Catalunya. També el tenim al centre i, de fet, et diria que tenim 8 línies matí i tarda d'aquest cicle formatiu.
Enric, a vosaltres, què és el que més triomfa? Jordi, Núria, què és el que més triomfa?
Nosaltres tenim la família de serveis a la comunitat i crec que el que tindria més èxit seria de grau superior integració social, i però el de grau mitjà d'atenció a persones en situació de dependència també. S'ha de dir que aquest també s'utilitza com un pont per accedir al que volen fer de superior. No és que tothom tingui una vocació als 16 anys per dedicar-se a l'atenció a persones en situació de dependència.
Us trobeu gaire persones que estan fent la FP però que tenen molt clar que l'objectiu és anar a la universitat?
Sí. Moltes.
Són gent que potser a superior no han trobat una dificultat a fer batxillerat, o gent que ha fet batxillerat però no li ha arribat la nota per arribar a la carrera.
Sí, això és important de dir-ho, que la gent tingui molt clar que l'AFP és un camí que pot arribar a la universitat perfectament. És una altra via que perfectament alternativa al batxillerat, que no és que s'acabi a l'AFP ni molt menys.
Jordi, el que més triomfa al vostre institut, el que és més demanat?
Nosaltres tenim un institut una mica diferent, que és un IFP, i només és de la nostra família. Llavors, a nivell de cicles, estan bastant repartits, sobretot els de superior. Però sí, realment és la branca sanitària i després els clàssics, informàtica i administratiu.
I perdoneu, la idea de jo el que vull és guanyar diners, o el que vull és guanyar-me la vida, el que vull és... Aquestes idees hi són o no? No us recordo qui era de vosaltres que deia que notava un gir una mica extrem i cap a la dreta del seu alumnat, no? Aquesta idea de jo vull fer diners i per això vull treballar per fer diners...
Bueno, si els fas treballant, perfecte. És que hauria de ser, tothom hauria de poder aspirar a tenir un nou ofici i a guanyar-se la vida honestament. Però bueno, sembla que a la televisió i a les xarxes socials es promou, no?, la cara dura i a fer diners, però normalment les que fan molts diners normalment no es fa d'una manera honesta, no?
L'ofici, això és una cosa molt maca. Abans l'ofici s'ensenyava de mestres a deixebles, no? Aquesta idea de l'ofici, creieu que s'està cultivant a la FP i que hi ha gent que vol aprendre un ofici?
Home, jo crec que sí. O sigui, nosaltres, un dia, al principi que parlàveu, no? Tu el que tens en el cap, el que tens en el cap és que aquella persona que tu està a la classe un dia treballarà fent això. Per tant, tens una responsabilitat de que aprengui el que ha d'aprendre per poder-ho fer.
Bueno, jo recordo un dia que no sé qui em deia que els electricistes es guanyen molt bé la vida. És a dir, que hi ha oficis que gairebé no hi ha tanta gent,
els
la necessitat
torners.
És... Sí,
els
no?
torners, per exemple. Sí, però en canvi hi ha poques places als instituts de places públiques de l'FP en segons quines... I normalment és, per exemple, nosaltres a la informàtica ens hem expandit molt perquè és molt fàcil de fer classes informàtica, és barat per l'administració fer classes informàtica. Que a mi m'està bé perquè jo soc informàtic i molta gent, diguem que és una mica uns estudis comodí que més o menys poden servir per bastantes coses, no? Però trobem a faltar que s'amplien les places de fabricació mecànica o de, bueno, això, dels torners, que també estan molt demandats, i es guanya bé la vida. I amb això sí que haig de dir que hi ha un problema seriós, perquè hi ha hagut un augment de l'AFP molt gros, perquè s'ha promocionat molt, que està molt bé, però s'ha fet a base de l'AFP privada. Hi ha hagut un increment, i tinc dades, hi ha hagut un increment del 800% a Catalunya de les escoles privades d'AFP, de les places en escoles privades. I, en canvi, a la pública s'han incrementat un 30%. 30 versus 800. I, a més, a la privada, normalment es fan les titulacions que requereixen poca inversió. Que després, per exemple, a l'electricitat, doncs no ho fan en cap escola privada. Fan, doncs, informàtica i coses que no requereixin inversió i de més, no? Clar, què passa amb la formació privada? Doncs que és segregadora i que...
Recupereu la versió completa per xarxes i a la pàgina del programa i tornem la setmana vinent amb eines per superar les llevantades de la parella i mantenir la connexió. Us deixem amb vos, gràcies, sigueu lúdics, positius i alegres i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el Xavi Llaurador i fins la setmana vinent.
Fins aquí l'ofici d'educar d'avui. Gràcies, Elisabet Pedrosa. Replanem el fil d'aquest suplement d'aquest diumenge.
Gràcies per voler estar sempre al meu costat quan em pensava que ja havies marxat, per ensenyar-me que aquí ningú regala cap guerra. Per demostrar-me que el món és massa gran per passar-nos tot el dia plorant i que per poder volar primer has de tocar terra. Gràcies per les tardes que s'allarguen fins les tantes quan sabem que un dels dos està tocat. Saps per com et miro, lo molt que t'admiro. Gràcies pel temps que m'has regalat.
El suplement, amb Roger Escapa.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses d'Avantguàrdia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts ben escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
Molt bon dia, Roger. Diumenge passat vam entrevistar en Berni Álvarez, conseller d'Esports i al mateix temps el màxim anotador de la història del Club Bàsquet Tarragona. Ens va confessar quins han estat els seus màxims rivals i com va saltar de les pistes a la conselleria.
Sí, el que més feia i el que crec que se'm donava millor era la tirada de 3 i el que més intentava trampejar-ho, no?
I el millor jugador amb qui t'has enfrontat mai?
Home, jo crec que el Pau Gasol és el millor jugador amb el que m'he enfrontat. El més talent segurament et diria Navarro. Després casos, per exemple, ara el tinc molt present, vaig jugar contra Oscar Smith, que es va morir ara fa molt poc.
I suposo que hi ha un dia que et truca el president Illa i et diu si vol ser conseller.
Sí.
Com va anar?
Estava a punt de fer una petxanga de bàsquet a les 8 del matí, 8 i mitja del matí. El president Taixó, que et pot trucar...
Fas por molt d'hora.
Sí, em truca un número que no coneixia i no el vaig agafar. Perquè, a les 8 i mitja del matí, un número que no conec, no l'agafo.
Un diumenge, eh?
Un diumenge, diumenge. I llavors m'envia un WhatsApp al cap de 10 minuts i dic, escolta, sóc el Salvador Illa i, sisplau, truca'm, que avui necessito parlar amb tu.
I a la setmana tràgica, amb en Toni Rodon i en Ion Sindreu, vam analitzar la sortida dels Emirats Àrabs Units de l'OPEP, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, i com afectarà el preu del carburant.
Hi ha una divergència respecte a què fer amb el fet de que les energies renovables han aparegut a l'escena i hi ha una idea de que arribarà el dia, no, en què arribarem al que se'n diu el pic de demanda de petroli, oi? Perquè doncs els països utilitzarem més energies renovables i no és que deixem d'utilitzar totalment el petroli, però els dies en què som totalment dependents de petroli i gas hauran passat, oi? I això, evidentment, aquests països doncs ho tenen més o menys present, i és per això que des de fa temps, recordem, aquests països han acumulat grans, el que se'n diu, superàvits per compte corrent, que vol dir que, com que estaven exportant tot aquest petroli, però importaven molt menys, doncs el que feien era anaven invertint aquesta diferència.
I a l'Eclipsi es va fer de nit amb l'advocada i política catalana Magda Oranich. Va venir acompanyada del seu nou llibre de memòries, Totes les batalles, que recull la seva trajectòria en el trànsit de la dictadura franquista a la democràcia.
El sexe de les dones és que no se'n podia ni parlar, és que no hi havia sexe. Hi havia alguns ginecòlegs il·lustres que havien dit que estava provat que l'orgasme femení no existia. I dius, home, pues, llavors allò que passa, què deu ser? No et deien que tindries un dia la regla. I a l'escola era. Un dia n'hi havia una que havia sortit sang, que pensaves que es deu estar morint, que li deu passar, i abans trucaven els pares, la venien a buscar, un altre dia li passava amb un altre, l'altre dia... I dius, però què està passant? Perquè una professora em va dir, esto es la menstruación, i jo buscant allà menstruación, l'enciclopèdia es passa. Ho relacionaven amb el sexe, perquè a partir de la menstruació doncs tot canviava i, no, i la veritat és que això va ser dur, Jo ho he recriminat sempre, com és que això no es parlava amb tota naturalitat.
Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
Bon dia.
Al cinema és Mortal Kombat 2.
It's not destiny. It's not something you're born with. It's searching for greatness.
Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
La segona entrega de la saga basada en el famós videojoc ens presenta els campions preferits dels fans que tornen al camp de batalla juntament amb Johnny Cage, la llegendària estrella d'acció convertit ara en guerrer. Junts es veuran arrossegats al torneig més brutal mai concebut, un Mortal Kombat definitiu on no existeixen les segones oportunitats.
Hi, my name is Ali, and this is just a regular day for me.
I a Netflix, una nova pel·lícula d'animació, Intercanviadors. La cinta ens presenta una petita criatura del bosc i una au majestuosa que intercanvien els seus cossos i es veuen obligats a col·laborar per sobreviure a l'aventura més salvatge de les seves vides. I al teatre, la Sala Beckett, Abraça'm fins que m'adormi. És un dels primers textos del jove dramaturg i escenògraf Cesc Colomina, un monòleg íntim i poètic sobre l'amor primerenc, la memòria i el valor d'atrevir-se a sentir. Avui a funció a les 6 de la tarda. Bon dia, Sònia Deulofeu.
Bon dia.
Si encara no has anat a dormir o bé si t'acabes de llevat, fem tres propostes que avui són per la comarca d'Osona. La primera, una excursió al Pantà de Sau.
I és que qui no ha sentit mai a parlar del Pantà de Sau i el seu element més icònic, l'església submergida més antiga del món, que es diu l'església vella de Sant Romà de Sau, que data del segle XI. Ara mateix el pantà és gairebé ple a causa de les pluges dels últims mesos i només veurem una mica més de la punteta del campanar. Es troba a la localitat de Vilanova de Sau i està envoltat per un paratge natural format per els boscos de la Serra de les Guilleries i la muntanya de Collsacabra. Us proposem una ruta circular de poc desnivell que passa per Tavertet i pel Puig de la Força, un recorregut de 12 quilòmetres que comença a la zona d'esbarjo del pantà i que segueix els corriols de les vaques. Ens hem de guiar pels senyals blancs i verds que connecten amb el GR2. Anirem pujant i arribarem al mirador de Tavertet. Passarem per l'església de Sant Cristòfol, al Coll de la Malla, baixarem per Castell i tornarem pel camí del Puig de la Força. Sobretot, porteu bon calçat i bona càmera de fotografiar per endur-vos un bon record de les vistes.
I podem esmorzar, dinar o sopar al restaurant Can Planoles de Roda de Ter.
Situat al carrer Ramon Pujols Claveres, número 42, a 5 minuts caminant de la plaça Major i del cementiri, un restaurant de cuina tradicional i de mercat, de tracte familiar i amable, reconegut per les seves carns a la brasa i els esmorzars de forquilla. Entre les seves especialitats destaquen les carxofes a la brasa, el xató, l'espatlla de cabrit al forn, el bacallà amb samfaina, els peus de porc, les croquetes de pernil ibèric o els calamars a l'andalusa, de postres, crema catalana, pastís de formatge o trufes de xocolata. El preu mitjà per persona és d'uns 20 euros, obert tots els dies menys dimarts, de les 8 del matí a les 11 de la nit.
Música.
Va deixar d'anar i Déu-nos en guard, un ja està fet, d'un ja està fet.
Perquè si som per Roda de Ter, podem anar al concert de l'Aranà.
A les 12 del migdia, al Teatre Liceu, és l'últim concert de la programació d'enguany de l'Encanta, un festival que organitza concerts de petit format i de proximitat i que reivindica la resistència cultural amb el convenciment que altres programacions són possibles i viables. El duet de l'Aranà, format per la Laura Magrinyà i l'Anna Sala, hi presenten una proposta frontanera entre els mons que les han vist créixer. Fusionen la tradició catalana i la eivissenca amb l'electrònica i d'aquesta barreja sorgeix un cançoner que respecta profundament profundament les arrels, però amb la mirada posada en l'actualitat. A l'escenari no hi falten els instruments tradicionals, com també les capes sonores electròniques, ni el cant redoblat tan característic de les pitiuses. Formen part d'aquesta nova generació que ha fet seva l'escena folk i aporten energia, creativitat i nous llenguatges. Sens dubte, la imaginació i el potencial d'aquest duet és fascinant i admirable de veure en directe, i avui teniu l'oportunitat de fer-ho a Roda de Ter. Si hi voleu anar, encara queden entrades. Es poden comprar anticipadament a la web del teatre per 4 euros o 5 a taquilla.
Arribarem a les 7 del matí amb la cançó Flor Boja del duet de folk l'Aranà, que avui actua a Roda de Ter. Ara tornem al suplement.
Molt enganxosa i molt perillosa. És molt enganxosa i molt perillosa. És molt enganxosa i molt perillosa. D'un bot es puja la sabata i amb gran cautela segueix amunt, 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 fins que s'atura a la ratlla del genoll. És molt enganxosa i molt perillosa. És molt enganxosa i molt perillosa. És molt enganxosa i molt perillosa.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.